Líder Alicia Sánchez Camacho ha assegurat que l'Estat garantirà que no es faci la consulta il·legal, ha dit, i antidemocràtica. I en la mateixa línia que Alicia Sánchez Camacho s'ha pronunciat al govern espanyol que ja ha avançat que la consulta doncs, no es farà. Ha estat per boca, en aquest cas, del ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón.
La consulta no se celebrará y no se celebrará porque nuestra Constitución no autoriza a ninguna comunidad autónoma a someter a consulta o a referéndum cuestiones que afectan a la soberanía nacional y cuya disposición nos corresponde a todos los españoles. Pretender que una comunidad autónoma adopte una decisión sobre algo que nos pertenece a todos los españoles, que es nuestra soberanía y nuestra integridad territorial, es intentar hurtarnos a los españoles nuestra capacidad de decisión.
Des del PSOE també han rebutjat la consulta catalana el secretari general dels socialistes, Alfredo Pérez Rubalcaba, acusat Artur Mas de portar Catalunya a un carreró sense sortida. Recordem, la consulta catalana se celebrarà el 9 de novembre del 2014 i la pregunta està formada per dos parts. Vols que Catalunya esdevingui un estat i vols que aquest estat sigui independent?
Barcelona es transforma per Nadal. La il·lusió omple els carrers. La plaça Catalunya es converteix en una gran pista de gel. I a la Font Màgica de Montjuïc farem les campanades. Per Nadal, Barcelona respira solidaritat. Entra a bcn.cat/Nadal i hi trobaràs més de 600 activitats per compartir. Ajuntament de Barcelona.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà, les coses ben fetes.
L'estil que t'escau, la música que et defineix, la radiofórmula de Ràdio Estel és la teva. Sintonitza-la de dilluns a divendres de 10 a 2 del migdia, de 4 a 6 de la tarda i de 2 quarts de 10 a 2 quarts de 12 de la nit. Les veus, els temes i els autors triats amb més cura per posar ritme a la teva vida. Hores i hores de bona música. És l'estil Estel. És el teu estil. Ràdio Estel.
Passen 5 minuts de 2 quarts de 9.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.
Hola Catalunya, hola Andorra, comença Bàsquet al dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Com esteu, a nit? Doncs ja veieu que és, sens dubte, la notícia del dia, que el Barça ha perdut 74 o 79 a 65 a la pista del Xesca. Doncs sí, que els de Xavi Pascual han perdut la segona plaça del grup A al perdre aquesta tarda de 14 punts de diferència amb el que es podrien arribar a creuar amb el Real Madrid en un hipotètic creuament de quarts de final, doncs també. Però avui dijous, i com ara escoltàvem en aquest especial informatiu, tothom parla de la pregunta frase escollida per fer la consulta sobre la independència de Catalunya. El referèndum serà el 9 de novembre del 2014 i sobre això hi ha un jugador del FIA Joventut, fill d'un polític que s'ha pronunciat. És Sitafa Sabané, al bloc del Bressol.
Por desgracia, ha dejado claro aquella ocasión porque muchos deportistas no se atreven a hablar de temas así, porque el primer miedo que tienes es que se cambien tus palabras, vas hablando de algo tan sensible. Y desde el principio dejé muy claro que mi esperanza, como cualquiera que viene de fuera a una casa donde hay problemas, es que se arreglen los problemas sin que se tengan que separar.
Doncs aquesta era i és la voluntat de Sitafa Sabaner, intentar arreglar problemes sense arribar a una separació, però sembla difícil. I deixant de banda la política i centrant-nos en el bàsquet, el Barça ha sumat, com dèiem, aquesta tarda la seva tercera derrota de la temporada a l'Eurolliga, perdent en un nou partit fluix a la pista del Xesca per 79-65, una derrota que no ajudarà a calmar els ànims, ni molt menys una derrota per més de 9 punts de diferència que deixa el Barça tercer del seu grup a manca d'una sola jornada pel final d'aquesta primera fase europea i que, d'acabar així, els de Xavi Pascual, de cara al top 16, quedarien enquadrats en el grup de l'Olympiacos, amb el que això implica un hipotètic possible creuament de quarts amb el Real Madrid. I això que Pablo Lasso, tècnic blanc, no es vol creuar a Europa amb cap equip ACB.
Jo, históricamente, esto es una cosa mía. A mí no me gustan los equipos españoles en Europa, pero luego igual va bien y estoy equivocado. Porque nos conocemos mucho. Bueno, yo, a mí no me gustan, pero también lo acepto. Si al final los cuatro equipos españoles nos metemos en el top 16, hablará muy bien de nuestro baloncesto y me alegraré mucho. Pero a mí no me gustaría que me tocaran. Pero vamos, estoy seguro que algún partido me va a tocar o algún equipo me va a tocar seguro. Y si no es ahora, será en el cruce. Y si no es en el cruce, ojalá en el cruce, ojalá en el...
Ojalá, a la Final Four. Jo crec que volia dir Pablo Lasso. Doncs veurem que ens depara el top 16 europeu. I del partit de derrota blaugrana d'avui, el més positiu, el retorn de Bratolesson. Ha tingut minuts i, de fet, el d'Alaska ha debutat avui en Eurolliga. És el primer partit, la primera vegada que juga a Eurolliga amb la samarreta del Barça. I a tot això, ara diumenge els espera la Lliga. A un quart d'una arriba el Valladolid de Ricard Casas al Palau. I, per cert, bon detall de l'Eurolliga, les 12 pistes d'Europa que han acollit o acolliran partits en aquesta novena jornada han retret homenatge a Nelson Mandela amb un minut de silenci. Passen 9 minuts, ja de 9:15. Comencem.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
Parlant del desaparegut Nelson Mandela, Sitafa Sabaner, senegalès, també parla de la figura de l'expresident de Sud-àfrica.
Nelson Mandela lo es todo para cualquier niño africano. Aún recuerdo, siendo bastante niño, casi un día a la semana, teníamos un momento que tomábamos para rezar básicamente por su salida de la prisión y el fin de la apartheid. Ya a medida que me fue creciendo, realmente te das cuenta, ¿no?, de todo el sacrificio que ha significado lo suyo, y he leído mucho sobre Mandela y bastante cosas de su trayectoria a nivel personal, como hijo de político y posible aspirante a político algún día. Es todo un referente.
Doncs, com deia, la Eurolliga en els partits d'avui i els de demà es guardarà un minut de silenci en memòria de Nelson Mandela. A tot això, resta saludar l'equip del bàsquet del dia. A la meva esquerra, Adrià Santa Susagna. Hola, Adrià, bona nit.
Bona nit.
A les vies del sota tenim el Jordi Carretero. Hola, Jordi. Avui ha vingut amb força el Jordi, veieu que ha dinat bé o ha berenat bé el Jordi Carretero. I a la producció, pendent de totes les trucades, Xavi Pagant.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe. 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
I això el dia en el que us queden, doncs, pocs minuts, tants com fins a arribar a 9:45. Si encara voleu tenir opcions de guanyar l'entrada doble per anar aquest diumenge a l'Olímpic de Badalona, un quart d'una, a veure en directe el partit de centre, el Fiat Joventut i el Laboral Cucha. Si voleu, encara esteu a temps, envieu un correu a basquetaldia@radioestel.cat amb les vostres dades o als telèfons 93-409-2771 o 93-409-2772. Però encara hi ha més, perquè si voleu anar diumenge al Palau Blaugrana també tenim una entrada doble per algú de vosaltres. Truqueu al 93-409-2771, 93-409-2772, o envieu les vostres dades especificant, doncs, que voleu l'entrada doble per anar al Palau Blaugrana a basquetaldia@radioestel.cat, basquetaldia@radioestel.cat, i demà divendres sabrem qui guanya aquesta entrada doble per anar diumenge al Palau. I això en un dia en el que estem pendents de totes les reaccions que ens arribin, que es produeixin a Moscou, per escoltar els protagonistes de la derrota del Barça a la pista del Xesca. Sabeu que el Barça avui ha jugat a 5:45 de la tarda, abans de rebre diumenge 1:15 al Palau al Valladolid. I avui el Barça ha perdut davant del Xesca de Moscou per 79-65. També haurem de fer una passejada per la Adeco Or. Demà arrenca una nova jornada amb la presència de dos equips catalans, el Lleida, i també juga el River Andorra. I com tots els dijous, haurem de parlar del món NBA amb Josep Garriga, que ja fa setmanes que té ganes i ens ve avisant del draft històric, aquest proper draft de la NBA. Doncs avui en parlarem aquí al Bàsquet al Dia. Tot fins arriba al punt de 2:15 de la nit. Ara toca repassar noms i altres notícies de la jornada. Yeah. Doncs comencem parlant de la ACB i de Jason Robinson.
És l'indiscutible líder del Guipúzcoa i el màxim anotador de la Lliga Endesa, amb una mitjana de 18,2 punts per partit. Ja porta un total de 164 punts en aquesta Lliga.
Copa del Rei.
Agotats els abonaments de les categories 2 i 3 per la Copa de Màlaga, que es disputarà el proper febrer. Encara queden abonaments per la resta de categories i amb descompte fins al dia 31 de desembre.
Nicola Betinovic.
És el nou fitxatge del Valladolid de Ricard Casas, de 2 metres i 24 anys, ve del Citeverno de la República Txeca i és a la pivot. Allà ha firmat una mitjana per partit de 18,5 punts, 8,8 rebots i gairebé 2 assistències per partit. Depenent de la seva adaptació al club i a la Lliga, el seu contracte es pot trencar al cap d'un mes.
Pedro Martínez
complirà aquest cap de setmana el seu partit 650 a la Lliga Endesa. És el segon entrenador en actiu amb més partits a la competició, només per sota d'Aito García Reneses amb 977 partits.
Quil Kuric.
L'ALE organitza una recollida solidària de joguines per repartir-los entre nens i nenes amb malalties i problemes familiars. Aquest any ho farà a Madrid.
Una joguina, una entrada.
És la campanya que el València farà aquest cap de setmana a la Fonteta. Si es porta una joguina, es podrà entrar al partit de franc, el partit València-Bàsquet-UCAM-Múrcia.
Recollida d'aliments.
El Bues Arena, el Laboral Cotxe, emprèn una recollida d'aliments organitzada per la penya Indar Basconi. Es farà el proper dia 20 al partit d'Euroliga contra el Lokomotiv Kuban.
La Marató.
El Club Joventut de Badalona ha arribat a un acord de col·laboració amb la Marató de TV3 per incentivar al màxim la participació ciutadana en aquesta iniciativa solidària. El proper diumenge, dia 15 de desembre, aprofitant el partit contra el Laboral Cotxe, el club cedirà a diferents espais publicitaris i de difusió el partit al Palau Olímpic de Badalona en benefici d'aquesta iniciativa.
Pecherov.
Adeu al València. Acaba el seu contracte amb l'equip taronja i en queda completament desvinculat. El València agraeix la professionalitat i el treball de Pecherov i li desitja sort pel seu futur.
Anem a Europa, comencem parlant de la Eurocup.
El València Bàsquet s'imposa a la pista del Simberio Varese per un contundent 62-94. Recordem que el Bilbao va perdre 81-79 a la pista de l'Elan Chalon francès i el CAI va caure també 83-81 a casa del Virtus Roma italià.
Eurolliga femenina.
Derrotes de Ribas Ecopolis i de Perfumeries Avenida. El Ribas Ecopolis va perdre 84-60 a la sempre complicada pista del Fenerbahçe i per la seva banda el Perfumeria Illes de Benidorm va fer de perdre 67-56 davant del Bitnoje.
Nochoni.
Torna l'MVP de l'Eurolliga amb 21,8 punts de valoració. L'obra al cotxe així recupera una peça clau ja recuperada de les 15 del genoll.
Anem amb Daniel Hackett.
El base del Montepaschi, un dels jugadors revelació de la temporada, podria deixar el Siena si l'equip queda eliminat de l'Eurolliga. De pretendents no n'hi falten. Ceska, Fenerbahçe, Galatasaray, Panathinaikos i també algun club de l'NBA.
I Lietuvos Ritas.
Primer partit amb nou tècnic. Després de la baixa de Bauerman, el nou entrenador, Dainius Adomaitis, s'enfronta al seu primer partit europeu.
I pel que fa al món de NBA, hem de començar parlant de la nova pista a Barcelona.
L'NBA ha inaugurat una pista de bàsquet a Barcelona aquest matí amb la presència de més de 100 nens. Cèdic Ceballos ha conduït l'acte d'inauguració de la pista que se situa a la Barceloneta.
Calderón.
Els Dallas tornen a perdre 95-93 a casa de Golden State. Calderón ha jugat 34 minuts i ha anotat 18 punts, ha repartit 5 assistències i ha recollit 4 rebots.
Serge Ibaka.
Nova victòria d'Oklahoma a la pista dels Memphis del legionat Marc Gasol, 100-116. Ibaka ha jugat 32 minuts, ha anotat 12 punts, ha recollit 7 rebots i ha repartit també 3 assistències.
I Ricky Rubio.
Victòria de Minnesota, 106-99 davant dels Sixers de Filadèlfia. El del Masnou ha jugat 36 minuts, ha anotat 21 punts, ha repartit 7 assistències i també ha recollit 5 rebots.
Acabem fent un cop d'ull aquesta matinada.
9 partits, victòries d'Orlando, Oklahoma, Minnesota, New York, Golden State, Los Angeles Clippers, San Antonio, New Orleans i Utah. Destacar el paper de Carmelo Anthony dels Knicks, el millor, amb 30 punts, 10 rebots i 4 assistències.
Doncs queden repassats els noms i notícies del dia d'avui, dijous 12 de desembre 2013. Hem de parlar del Ceska Barça.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Aquests dies a Andorra fa un fred hivernal. Tots ho sabem, els nassos es congelen, les mans s'esquerden i el fred ens cala fins als ossos. No t'agradaria submergir-te en aigües termals i aïllar-te del món exterior? Vine a Caldea i desconnecta. Ho tens molt a prop. Consulta les nostres tarifes i ofertes a caldea.com.
I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love.
Doncs toca parar de l'Eurolliga i de la novena jornada de la primera fase europea. Queda un partit encara, una jornada encara per jugar-se, per acabar. I com dèiem, el Barça ha sumat aquesta tarda una nova derrota a l'Eurolliga, la tercera en el còmput global, 79-65 a la pista del Ceska, amb la que també perd el bàsquet a Baraix. És a dir, que el Barça, de poder assegurar avui matemàticament, ho podia haver fet, la segona plaça del grup, passa a ser tercer amb molts números, acabar en aquesta posició. Per acabar segon, el Ceska hauria de perdre la setmana vinent a Belgrat i el Barça guanyar a casa al Budivelnik. Abans d'entrar en matèria, hem d'escoltar protagonistes des de Moscou, hem d'escoltar a Xavi Pasqual. Toca repassar ràpidament enfrontaments i resultats definitius.
Comencem pel grup A. Avui a 6:15 s'ha jugat aquest Ceska de Moscou 79-65 i acaba de començar el Fenerbahçe Partizan. Guanyen els de Belgrat per 2 punts al primer minut de joc. Demà a 6:00 Budivelnik de Kiev Nanterre. Pel que fa al grup és el Giris Kaunas 65, Anadolu Efes 63 i demà a partir de 9:15 Emporio Armani Milan Bros Baskets i a 9:15 Real Madrid a Estrasburg. Passem al grup C perquè al descans l'Olympiacos perd 25-36 davant del Montepaschi de Siena. Als 15 minuts de joc, l'Unicaja de Màlaga guanya 39-31 al Bayern de Múnich i demà a 8:15 es juga el Galatasaray Estelmet Girona Gora. Acabem amb el grup D perquè ja s'ha acabat a l'Esbern Esbetza Telecom de Belgrat 81, Labora el Kutxa 65. Quan acaba de començar el partit, ara 9:15, el Maccabi Electra Tel Aviv perd davant de l'Etu Borrites per 0-3 i demà a 5:00 de la tarda Lokomotiv Kuban Panathinaikos.
I
Doncs ara sí podem escoltar el que ha dit Xavi Pascual a la roda de premsa després de la derrota, nova derrota d'avui a Europa, a l'Eurolliga, en aquest cas a Moscou, a la pista del Xesca.
Doncs l'entrenador del Barça que feia aquesta valoració que ara sentirem de la derrota del Barça per 79 a 65.
En un partido que nosotros estuvimos muy inconstantes, especialmente en nuestro juego de ataque. Hicimos dos cuartos de 21 puntos y otros dos cuartos que el que más hicimos son 13. Para ganar a un equipo grande como CSKA hay que jugar mejor. Tuvimos un muy mal porcentaje en tiros de dos puntos y eso fue, para nuestro juego, que somos un equipo de alto porcentaje en dos puntos, fue decisivo.
Pascual admet també que han estat superiors físicament al CSKA.
La verdad es que hoy físicamente nos pasó por encima de CSKA. Es una realidad. El nivel de contacto de hoy nos ha sorprendido y no hemos sabido jugar a este nivel de contacto.
El tenir blaugrana també parla de l'Orbe, que avui ha estat descartat per jugar el partit.
Vamos a ver, no le queda mucho tiempo. Esperamos que en breve pueda estar porque es un jugador que nos puede cambiar un poquito el equipo. Es un jugador muy importante para nosotros en todos los sentidos.
El tenir blaugrana lamenta haver perdut l'Average també amb els de Moscou.
Queríamos, en el caso de derrota, queríamos perder por debajo de 9, pero no hemos sabido, no hemos sido capaces de conseguirlo. Y ahora, últimas jornadas, si CSKA gana, nosotros vamos a ser terceros y ellos segundos.
7 minuts per les 9, especialista en bàsquet al diari ara, Àlex Gozalvo, què tal, bona nit?
Què tal, bona nit?
Escolta, doble derrota del Barça, el partit i la baraix.
Sí, ho explicava Xavi Pascual, que l'objectiu era, evidentment, la victòria, però si no es podia aconseguir, intentar perdre per 9 punts, per continuar depenent d'ells mateixos a l'última jornada. No ha pogut ser així, al final diferència de 14 punts, i el Barça que haurà d'esperar una ensuperada del CSKA a l'última jornada, que visita la pista del Partizan, o que si no s'haurà de conformar amb la tercera posició.
Què t'ha semblat el Barça avui? Perquè Xavi Pascual segueix sense encertar amb la tecla que faci reaccionar els seus d'una forma regular, eh?
Sí. L'equip enganya perquè hi ha moments en què juga bé o molt bé, però després encadena altres minuts on li costa molt més. Avui en el primer i en el tercer quart l'equip ha jugat a un nivell correcte, a una pista difícil contra un dels rivals grans d'Europa, però en canvi al segon i al quart període doncs, ha tingut molts problemes, sobretot en atac, per anotar amb una certa continuïtat li permetés mantenir-se dins del partit.
Mm-hmm. Doncs el Barça, com dèiem, té tots els números, molts números, per acabar tercer de grup. A no ser que CSKA perdi la setmana vinent a Belgrat i el Barça guanyi el Palau al Budivelnik, és a dir, Àlex, que quedaria enquadrat en el top 16 en el grup de l'Olympiacos i es podria creuar amb el Madrid en uns hipotètics quarts de final de l'Eurolliga, eh?
Sí, de moment evita el Real Madrid al mateix grup, però això té l'altra part de la situació que te'l pots trobar al següent enfrontament. No es veuran les cares al top 16, però bé, no sé. Jo, una mica de la línia del que explicava ahir Xavi Pascual, de no especular amb els resultats, perquè mai saps quan et tocarà jugar contra aquells rivals, com estaran, com estaràs tu, si serà millor una opció o una altra. Per tant, tu has de seguir el teu camí, intentar fer-ho el millor possible, i que et toqui contra qui et toqui. I si toca contra el Madrid i t'elimina, doncs mira, això és l'Eurolliga.
Mm-hmm. Acabo, Àlex. Et sorprèn que Xavi Pascual digués, com va dir ahir, si ara no merro amb el dia, no, quan diu que no troba a la banqueta jugadors que rendeixin bé?
Sí. Porta unes setmanes mantenint un discurs bastant crític amb els jugadors, i la veritat és que sí que em va sorprendre aquesta frase de jo no necessito molts jugadors, tan sols 9 que em rendeixin bé, no? Com donant a entreveure que en té 14, però que té problemes per a utilitzar-ne a 9 que li funcionen. De moment no està trobant el rendiment que espera de molts dels jugadors importants, d'algun dels nous fitxatges, i això evidentment és un dels motius pels quals el Barça s'està mostrant tan irregular.
I avui s'ha vist a la vista del CSKA de Moscou. Àlex Gozalvo, company del diari Ara, moltes gràcies, eh?
A vosaltres.
I el que no sé és si a Valladolid han pogut veure o hauran vist el partit d'aquesta tarda del Barça. Ho sabrem tot d'una.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Barça, Espanyol, Madrid, poliesportiu, seccions especialitzades, un toc d'humor, tertúlia i molts ingredients més a Zona Mixta. De 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, tens una cita a Ràdio Estel. Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El dia a dia de molts infants i joves està marcat per la pobresa. Al Casal dels Infants els ajudem a superar cada obstacle, per difícil que sembli, però necessiten un suport extraordinari per no condicionar el seu futur. Fes-te soci, truca'ns al 93 317 0013 o segueix-nos al web casaldelsinfants.org.
Porta tant a buscar-te que surto a tocar-te, més punt que tu, més de part-te. Si no estic contant, si no estic contant, tu no hi és.
Doncs 3 minuts per les 9, seguim en directe al Bàsquet al Dia fins a 2:15, entre Odal, Valladolid, Ricard Casas, bona nit.
Hola, bona nit.
No sé si has pogut veure o veuràs més tard el que ha fet avui el Barça a Moscou.
No, no he pogut veure perquè encara estic a la feina.
Bueno, el veuràs o no després? Imagino que sí, no?
Perdona?
El veuràs després, dic, imagino que sí.
No ho sé si ho veuré avui o ho veuré demà, no ho sé encara.
Bueno, sabràs que... Sabràs que ha perdut, no? 79 a 65.
Ah, no seria. Jo he acabat d'entrenar fa poquet.
Molt bé. Sí. Com van els aires per Valladolid, Ricard?
Bueno, fresc, ja, frescos. Fa fresquet aquí, eh? Bueno. Aquests són els aires normals. Els altres, doncs, anar treballant amb força paciència, amb certa irregularitat, també és veritat. I, bueno, la llàstima ha sigut no poder aprofitar alguna d'aquestes opcions que hem tingut a fora de poder guanyar un partit. L'altre dia a casa amb la penya tenim l'opció de fer-ho, però bueno, és la paciència que s'ha de tenir i el treball, bueno, segueix amb l'aire que té que seguir, doncs, amb bona exigència i dia a dia, doncs, intentar sumar coses, no?
El cert és que contra la penya, contra el Fiat Joventut, us van treure la mel dels llavis, que es diu en aquests casos, perquè ho teníeu bastant bé, no?
Ho teníem bé, també és ben veritat que vam començar molt malament.
Sí, sí.
I això també és un... És, nosaltres no anem sobrats, no? I aquest dèficit d'inici després sí que vam poder remuntar. Però, bueno, l'esforç requereix una concentració, que és la que vam tenir els últims moments, que tot i amb bona capacitat de saber el que fer, no vam saber resoldre. I llavors, bueno, aquesta va ser una mica de tarannà, i ho dic, hi ha bastanta irregularitat encara en el que és el nostre joc, i bueno, el que intentes és, bàsicament això, és anar-ho regularitzar i, en tot cas, tot el que vagi sortint en aquest procés encara bastant tendre, per dir-ho d'alguna manera, doncs que aquesta experiència competitiva dia a dia et serveixi pel següent treball i pel següent partit.
Més enllà dels guarismes, de les victòries, de les derrotes, però estàs preocupat?
Bueno, jo sempre estic preocupat, m'ho has dit a la paraula, no ja parlo tant dels resultats, sinó del nivell, no?, que l'entrenador considera que el seu equip pot tenir, tant si guanyes més com si guanyes menys. Evidentment, estàs menys preocupat quan els resultats t'ajuden, perquè al tenir bons resultats et donen confiança, però t'ha de treure una preocupació.
Perquè l'equip també necessita trencar amb aquesta dinàmica, necessita unes sensacions més positives i això només es troba en victòries.
Sí. Si no, necessita guanyar victòries, està clar, però per guanyar victòries també es necessita marcar bé el treball. Avui hem acabat de fitxar un jugador, estàvem jugant amb tres pivots, si ho saps.
Sí, sí.
Avui hem fitxat un jugador...
El Nikola Vetinovic.
Necessita, doncs, això, necessita tancar l'equip, necessita... Superar irregularitats, necessita, això és el que es necessita i és el que et permet després tenir possibilitats a la necessitat del que és el resultat, que en definitiva és l'objectiu últim, no? Guanyar el dia que toca, no?
I a sobre la temporada, Ricard, que van sorgint problemes, jugadors que se'n van, altres que òbviament han de venir per ajudar l'equip, que això tampoc deu ajudar gaire, no? Imagino, amb el dia a dia.
Són hàndicaps, el primer que se'n va anar el hàndicap el tenia ell, realment no sé què va venir a fer, perquè ha estat en situacions on no, hi ha hagut aquesta sort, en aquest cas, per exemple, no, no amb els altres, en definitiva els altres són un jugador que acaba en contracte, una lesió que hem tingut. Aspectes circumstancials, no només de decisions, sinó de circumstàncies, són hàndicaps importants. De fet, esclar, el fitxar avui amb un jugador, ja no sempre que hem tancat la plantilla ara. Bueno, però aquests hàndicaps, que evidentment tenen el nom que tenen, són els que tenim que saber portar bé. I, jo ho veig d'aquesta manera, però ho fan amb tota la paciència, però també tota la pressió correcta que pots tenir, perquè en definitiva tots els equips, suposo, igual que nosaltres, el que intentem és decidir i fer les coses millors possibles, i quan s'ha de tenir paciència, doncs el millor possible és tenir-la.
També he llegit que gent del club ha reconegut que hi haurà o ja hi ha retards en els pagaments de nòmines, tot plegat.
Sí, és cert.
Això també, com està afectant això a la plantilla?
No crec que ara mateix estigui afectant molt, o no sé fins a quin punt afecta, s'ha volgut dir, inclús públicament, el fet aquest, el retras que tu comentes hi és. Bueno, no sé quin nivell de handicap té ara, però bueno, la comunicació que se'ns dona també és una comunicació coherent, no?, amb el per què passa i de quina manera solucionar-ho. Bueno, no és fàcil, amic.
Sí, sí.
No és fàcil, però afrontarem les coses, eh? I això és molt llarg, i hem d'estar positius forts, i tenir clar de quina manera de fer les coses, i en aquest aspecte jo estic bastant fort.
Porteu una victòria, 8 derrotes, només a una victòria de la permanència, que també és un aspecte positiu, que teniu una victòria a l'Estudiantes, crec, si no m'equivoco.
Sí.
I esteu a una de la permanència, no? O a una del tercer per la cua, sí. Diguem-ne.
Sí.
Tu veus... tu ets positiu, sempre ets positiu, Ricard, però tu creus que es pot assolir aquest objectiu de la permanència, o serà...
Sí.
S'haurà de treballar molt i serà molt complicat?
Es pot assolir. Està clar que es pot assolir. Però per assolir aquests objectius abans n'han d'assolir d'altres. Regularitzar el treball, l'equip, tot el que t'he dit abans,
sí.
Superar aquests hàndicaps, aquests són objectius immediats. Vale? En definitiva, els motors que tenim ara s'han de moure en aquest sentit. No podem estar pensant en l'objectiu permanència o no ara, perquè aquest és un objectiu clar, però l'objectiu motor que es té que moure, ara mateix el que a mi em preocupa és defensar més, ser més regular, responsabilitzar més les coses en moments concrets, l'adaptació als jugadors, que no està sent fàcil, entenem que només un ha estat jugant a CB, i lluitar una miqueta doncs, contra les debilitats o contra les opinions, ben opinades, encara que ho siguin, de quina és l'altra situació de realitat. En definitiva, podem parlar i desparlar molt, però el que valdrà és com hem entrat avui, com treballarem demà, com s'ajustarà aquest jugador, saps? Si millorem això, si millorem allò. I amb això és el que estic enfocat i en tot cas aquesta extracció que estem fent ara, doncs és molt, molt normal, però no és on jo estic més preparat ara amb el meu pensament, saps?
Tu ara penses en el partit del Palau i del diumenge?
Sí. No tant amb el del Palau. Jo ara mateix estic pensant més en... sincerament t'ho dic, amb l'equip. M'acaba d'arribar un jugador directe de l'aeroport i el que em preocupava és que em pogués entrenar i ho hem aconseguit.
No.
Hem acabat i, bueno, evidentment, veu un partit contra un equip com el que és. Bueno, és el que hi ha. Nosaltres hem de preparar bé amb nosaltres mateixos i després, doncs, amb el que toqui, amb el que quedi, com que és preparar-se davant del Barça.
Aquest període d'elit, Ricard, estava preparat per guanyar diumenge al Palau?
Bona pregunta. Tu què contestaries?
Jo et diria que veient aquest Barça, no sé què m'esperaria, perquè també el Barça prou irregular.
No, però és un tema de comparativa de com puguin estar ells i com estem nosaltres. No, vull dir, és difícil. Que em vaig dir, puc guanyar el Barça, com és difícil que guanyi qualsevol equip al Barça, encara que hi hagi guanyat l'altre dia un equip. Bé, com va ser el Màlaga, no? Però, tens que deixar a la possibilitat mínima que l'esport sempre et dona, que la sabem, i deixar-ho allà. L'altre és dir no, és dir sí, oi tant, no, no pot ser massa èmfasis la resposta, no? El que pugui contestar si estem preparats o no. Nosaltres estem preparats per anar a competir i per fer-ho el millor possible davant d'un equip on realment és molt difícil guanyar per l'entitat que té i pel nivell que hi ha, independentment del respecte que puguin tenir.
No sé què pensaràs, Ricard. Després, sí. No sé si les has sentides o saps que Xavi Pasqual, per exemple, ha dit, tenint la plantilla que té, i gastant-se el Barça els diners que s'ha gastat per confeccionar-la, doncs sí. Diu Xavi Pasqual que té un problema, que mira la banqueta i no troba jugadors que rendeixin a un bon nivell.
Sí.
I tu pensaràs, pues, que miri la meva banqueta, no?
No. Xavi Pasqual, gran entrenador,
sí.
Sap perfectament el que té que dir el seu equip. Jo, que pot ser, ja tinc amb el sentit de generar una bona opinió clara i concisa i verdadera, no?, amb les coses. Si ell opina això i diu això, és perfectament entendible que ho digui i per algun motiu ho dirà. Jo no tinc més anàlisi, amb el que el meu company diu, no? I sabrà per què, i em sembla molt bé si això diu i això ho pensa, és ben sincer en fer-ho.
Doncs veurem què passa diumenge al Palau Blaugrana. Opcions poques, com tu deies, però escolta, mai se sap, el que pot arribar a succeir.
Bueno, amic, veurem,
S'ha de jugar, s'ha de jugar.
S'ha de jugar, sí, s'ha de jugar. Molt bé. Això segur. Si no jugaves, molt tant.
No fotem, que això ja seria ja...
No, per favor, és de broma.
No, ja ho sé. Bueno, Ricard, que no passeu molt de fred per Valladolid, que són èpoques sí. De tapar-se bé, i ànims i força.
Jo sempre content de parlar amb tu, eh?
Igualment, ja ho saps.
Moltes gràcies.
Una abraçada, gràcies. Cuidat.
Una abraçada, adiós. My stone heart
was breaking, my love ran... Doncs veurem què passa diumenge al Palau Blaugrana a un quart d'una, si no m'equivoco, el partit entre el Barça i el Valladolid. I tornant a l'Eurolliga ràpidament, el Real Madrid, líder del grup B, invicta amb 8 victòries, juga demà divendres a 8:45 davant de l'Estrasburg.
I Pablo Lasso, que assegura que està encantat amb aquest inici de temporada i amb l'actitud dels seus jugadors.
Yo creo que el equipo lo que ha hecho muy bien es entender que los partidos duran 40 minutos y todo el mundo que sale al campo sale muy concentrado y no hemos tenido momentos de bajones durante los partidos. Sí, es verdad que igual ha habido partidos más completos, pero hemos tenido otros en los que los hemos solucionado igual con el mismo Estrasburgo en los últimos minutos, con el Bros en los últimos minutos, y hemos sido capaces de una diferencia en el juego en el que estábamos dominando el partido, romperlo muy al final, irnos a una diferencia casi de 20 puntos en partidos que han sido mucho más difíciles que la diferencia. Yo creo que eso también es mérito del equipo, el no conformarse con ganar el partido, sino buscar en cada momento mejorar y hacerlo mejor, y si podemos ganar por más puntos, mejor.
Doncs seguim amb més coses. Hem de parlar ara aquí al Bàsquet al Dia d'una nova jornada de la Lliga ADECOR. Lleida i Andorra entren demà en escena.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Queremos turrón, turrón, turrón. Pero vea que sea.
En quin xixena.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
En quin xixena.
Turrón, turrón.
Passen 10 minuts a les 9 de la nit. Demà divendres arrenca la 11a jornada de Lliga a la Decor amb la disputa de dos partits amb representants catalans. El Força Lleida jugarà a partir de les 9 de la nit davant del Cocines.com, mentre que el River Andorra ho farà a la mateixa hora davant del Coruña.
I hem parlat amb un jugador de River Andorra, Asier Zengotita Bengoa, que explica com veu la situació de l'equip.
Bien, la verdad es que de momento bien, entrenando... Ha sido semana normal y con ganas de jugar mañana. Tenemos a veces en varios partidos hemos tenido unos minutos de despiste que por ejemplo nos han costado las dos derrotas que hemos tenido. Esas dos derrotas que hemos tenido contra Lugo y contra Oviedo ha sido por un corto tiempo de despiste y nos han costado dos partidos.
Un Coruña que d'aquesta manera descriu Cengotita Bengoa.
Pues será un partido complicado, un partido duro. Allí en su casa solo han perdido un partido, si no recuerdo mal, y bueno, no será nada fácil. Es un equipo sólido, un equipo muy sólido, tanto en ataque como en defensa, con jugadores experimentados que ya llevan tiempo en la categoría, y bueno, en el tema de números, Chus Castro destacando por encima de todos.
Recordem que el Coruña, rival de l'Andorra, ve de perdre per un punt davant del Navarra, rival bastant més dèbil. Això, però, no fa treure la por del River.
Sí, bueno, la verdad es que en esta liga se demuestra que hay muchísima igualdad y cualquiera puede ganar en cualquier campo. Pero de todas formas, si hayan perdido un partido contra Navarra, no te puedes fiar, porque es un equipo que todos había ganado todos los partidos en casa y todos los partidos que gana o pierde pues lo hacen en un rango de pocos puntos, como quiere decir que siempre están ahí en el partido.
Per cert, que demà hi ha la possibilitat que el River Andorra dormi com a líder de la categoria i en solitari. Això si el Palencia, segon classificat, empatat amb l'Andorra en aquests moments amb 8 victòries, perd davant del Breogán, que ara mateix és tercer.
Doncs el River Andorra que jugarà a Coruña. I ens escolta l'entrenador del Força Lleida, que com dèiem, juga demà a les 21 hores davant del Cocinas .com, el compromís del conjunt de la Terra Ferma. Joaquín Prado, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mañana solo toca ganar, ganar o ganar, y como decía Luis Aragonés, y volver a ganar contra un rival directo, ¿no?
Bueno, mañana toca jugar. Mañana toca jugar y evidentemente toca intentar ganar con todos los medios a nuestro alcance, intentar poner todo por nuestra parte para intentar hacer un buen partido, para intentar mejorar, seguir creciendo y, como te digo, intentar por todos los medios que estén a nuestro alcance conseguir la victoria. Lógicamente queremos ganar, pero sin duda Rioja también querrá ganar y uno de los dos no lo hará. Nosotros con todas las fuerzas del mundo para ganar el partido. Pero si lo conseguimos 24 horas después estaremos trabajando a tope, y si no lo conseguimos, tres cuartos de lo mismo, ¿no?
¿El equipo cómo está? ¿Le está costando quizá coger una buena línea más de lo que quizá el técnico esperaba? O
no, el equipo está bien, el equipo está mejorando. El equipo creo que está trabajando a muy buen nivel, con muy buen nivel de esfuerzo, y evidentemente a todos nos gustaría tener más victorias, pero creo que esta competición es tremendamente difícil, tremendamente igualada, y conseguir victorias no es nada fácil, y todos somos conscientes de que desde el principio de que nosotros no lo íbamos a tener sencillo, que teníamos muchos jugadores debutantes, que tendríamos que adaptarnos a la categoría al mismo tiempo que competíamos. Creo que hemos dado buen nivel de juego en muchísimos de los partidos que hemos disputado. Vamos a ver si somos capaces de seguir creciendo, de seguir mejorando, y en ese sentido poder tener mejores resultados de aquí en adelante.
Sí, es una victoria creo que de los últimos 5 partidos. También es cierto que hay resultados o finales donde salió Cruz cuando podía haber salido a cara, ¿no?
Sí, sobre todo yo creo que nuestro mejor partido de la temporada fue aquí en nuestra cancha contra Andorra, y sí, bueno, tuvimos un final de partido muy desafortunado y acertadísimo por parte de un equipo con un potencial tremendo como los andorranos. Yo creo que hicimos un muy buen partido, fuimos capaces de competir a muy buen nivel en la cancha de un equipo tan potente como Burgos, perdiendo por solamente un punto. Creo que hace 2 semanas, en el último partido en casa con Orense, estuvimos en una buena línea y mejoramos mucho nuestras prestaciones defensivas. Es verdad que la semana pasada en Huesca no hicimos un partido, no estuvimos al nivel que nos hubiera gustado. El equipo tiene una bueno, una pequeña falta de consistencia, de regularidad aún, y esperamos poder coger esa consistencia que aún nos falta y competir mejor de aquí.
Bueno, pues que se vea, ¿eh?, esa consistencia mañana, ojalá, ¿eh?, y que llegue otra victoria, ¿no? Buen juego, que se vea un buen espectáculo en el Barris Nord y a ver si acaba con una victoria, que seguro que al equipo le caería de maravilla.
Ojalá, eso intentaremos hacer un buen partido, jugar bien y poder llevarnos esto.
Pues entrenador Joaquín Prado, un placer, como siempre, que atienda los micrófonos de Básquet al Día aquí en Radio Estel, y suerte para mañana.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Passant dos minuts a un quart de 10, deixem la ADCOR i tot el que ens queda, tot pel professor Garriga.
Bàsquet al dia.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor Amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor Amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Doncs 13 minuts per tancar el Bàsquet al Dia d'avui. Fins a dos quarts de 10 de la nit. Ja tinc... A veure, Adrià, agafa el bolígraf.
Agafa el bolígraf.
El full. Tens espai?
El full.
Perquè has de prendre nota, eh? Ara és l'hora d'aprendre. És l'hora d'aprendre.
Jo, de fet,
de bàsquet i d'NBA, ara.
He portat uns fulls d'aquests de 500, un paquet.
Bé.
Que no me'n faltin.
M'agrada la teva actitud. Professor Garriga, bona nit.
Bona nit.
Estem preparats per aprendre de bàsquet ara, eh?
No, home.
Espera.
Estem preparats per parlar-ne, no?
Bueno, i aprendre, també.
És el que ens agrada.
També, una mica de tot. Bueno, hem de començar parlant de la NBA, com fem tots els dijous aquí per els darrers 15 minutets del Bàsquet al Dia. Avui hem de parlar del draft, d'aquest famós draft que tu ja fa setmanes que vens dient aquí que pot ser i que serà històric, però hem de donar quatre noms, per al debut de Kobe Bryant 8 mesos després de la lesió, el partidàs de Ricky Rubio, donant la victòria a Minnesota aquesta matinada, Pau Gasol, escridassat per la seva pròpia afició. Bueno, quatre detallets, no?, del que està passant pel món NBA.
Sí, bé, per anar una mica ràpid i començar, si vols, pel que són les classificacions, tenim una miqueta la mateixa tònica de les darreres setmanes. A l'est tenim Indiana i Miami destacats. Precisament Indiana aquesta setmana ha guanyat Miami en el que era el partit de la setmana i pràcticament del mes, no?, la repetició del que van ser les darreres finals, i va ser un toc d'atenció per part de l'equip d'Indiana, guanyant amb autoritat, sobretot fent un últim quart extraordinari. Indiana i Miami a l'est són els més que tenen balanços positius. Després hi ha Atlanta 11-11, Indiana 19 victòries, 3 derrotes, Miami 16-6. I a l'oest tornem a tenir en aquest cas 9 equips amb balanç positiu, per tant es confirma la supremacia de l'oest en quant a quantitat d'equips bons envers l'est. Uh-huh. I molt, molt, molt destacable la ratxa de Portland, 18 victòries, 4 derrotes, un equip que en principi no comptava tant com potser altres, amb el que és el millor inici d'aquest equip estem parlant de finals dels anys 80, primers dels 90, i parlem de l'època de Clyde Drexler i també al final de Drazen Petrovic, i estem parlant que Portland ara mateix no s'ho creuen, i és espectacular el que estan visquent ara mateix, no? Perquè Indiana sí que entrava dins de totes les travesses, Indiana ha fet un equip molt sòlid, i Miami són els campions. I després San Antonio 17-4 i Oklahoma City Thunder, que és un equip del que tothom deia que havia baixat en quant a potencial amb els canvis a l'estiu, segueixen tenint Kevin Durant, ara Russell Westbrook torna a funcionar i és un altre candidat. Després Clippers, Houston, Denver, Phoenix, Golden State, seria una miqueta la llista. Com a cosa curiosa, fixa't ara mateix, equips com Dallas, Minnesota, Memphis o els Lakers estan fora de playoff. I estan fora de playoff perquè juguen perquè juguen a l'oest, perquè ens entenguem. El playoff a l'oest està molt car, en canvi a l'est està més barat, per dir-ho d'alguna manera, no? Però fins i tot amb lo barat que està, un equip com Brooklyn, amb 7 victòries i 14 derrotes a l'est, està bastant lluny de posicions que donen dret després de jugar la posttemporada, no? Com a cosa així una miqueta global, per no fer-ho molt llarg. Com a temes una miqueta destacables des del punt de vista de partits, home, em quedo amb el que es va viure ahir a Minnesota. Ahir a la nit, Filadèlfia 99, Minnesota 106, però aquesta victòria de 7 punts de diferència no se la creia ningú quan al primer quart el resultat era 39-20 a favor de Filadèlfia. 39 punts eren en un quart el màxim que s'ha anotat aquesta temporada a l'NBA. A partir d'aquest quart, va començar la remuntada dirigida excepcionalment per Ricky Rubio, 21 punts, 7 assistències i posant-se l'equip a l'esquena, i també, sobretot, bé, l'estrella de Minnesota, que és Kevin Love, 26 punts, 15 rebots, també ajudats per Pekovic amb 20 punts, no? El Ricky està donant una passa endavant, ha passat d'estar per sota del 29% de tir de 3 la temporada passada, ara està per sobre del 35, i aporta ja moltes coses a l'equip. És tota una personalitat allà a Minnesota, perquè explicar una anècdota i us en feu una idea. Ara l'equip ha tret una publicitat d'un pack nou d'entrades. Fan els abonaments a començar la temporada i fan un abonament a la meitat de temporada. Aquest abonament porta el nom de Ricky Rubio. Es diu el Ricky Rubio Flex Pack, que és si vols comprar les entrades, has de comprar el pack d'entrades de Ricky Rubio. Això dona una mica una idea de la personalitat que té ja el jugador a un lloc com un equip de la NBA. No?
Ja té un nom, escolta, que ja s'ha fet un forat ben gran allà a la NBA.
I després, molt ràpidament, a celebrar la tornada de Kobe Bryant. Va començar amb 8 puntets, després ja en va anotar 20, i bé, ell diu que el seu estat de forma, ho ha manifestat obertament, és molt dolent, fa servir paraules més altisonants, no? Més lletges, que no direm per la ràdio, però bé, jo crec que tots li hem de donar temps, perquè porta molta estona venint de la lesió i ha d'agafar ritme d'entrenaments, ha d'agafar confiança, ha d'agafar to físic. És un jugador que viu de moltes coses, però sobretot de les seves cames, i necessita posar-se bé de cames per tornar a ser el jugador que era, que jo estic convençut que ho tornarà a ser.
Doncs ha de millorar Kobe i també Pau Gasol, que també ha reconegut que no està passant per un bon moment.
Sí, i de rebot els Lakers, que estan, sí. Que són el tercer equip per la cua de l'Oest, amb 10 victòries, 11 derrotes, només, pitjors que ells només estan Sacramento i Utah. I si volen entrar a playoff, l'equip dels Lakers, que és un equip amb molta tradició a les posttemporades de l'NBA, si volen entrar a playoff hauran de canviar moltes coses, perquè ara mateix entrar a playoff a l'Oest està molt, molt car.
Ens queden 5 minuts. Professor, fem draft capítol 1 o com vols fer-ho, això? O ens donarà, no sé, com... temps?
Com vulgueu. És complicat parlar d'expectatives de draft, una cosa que passava el mes de juny, parlar-ho el mes de desembre, no? Però, si vols, el que podem fer és una repassada molt, molt per sobre, i un altre dia hi entrem amb una miqueta més de profunditat. Primer, tot el que són les previsions de draft que es van fent, aquest any van canviant com mai havia passat. El que és el número 1, la setmana següent el consideren el número 2, i jugadors que no comptaven van entrant, però al final hi ha un pack, diguem-ne, de 6-7 jugadors dels que tothom parla. Evidentment, Andrew Wiggins, el canadenc de Kansas, i 6-7 jugadors que el que és més destacable és que tots, absolutament tots, són jugadors de primer any. O sigui, són jugadors que tenen la consideració de freshman als seus equips, o sigui, jugadors que l'any passat estaven a l'institut, i tots tenen o 18 o 19 anys, que és el més espectacular d'això, no? Parlaríem d'Andrew Wiggins, de Kansas, de Jabari Parker, et diu que aquests són els dos dels que més comentaris hem fet, i ara l'està rebentant a la Lliga Universitària és un tal Zach LaVine, que és un escorta de 9 anys d'Ucla, és un jugador amb un atleticisme brutal, i a més és un assassí des de la cantonada, és a dir, quan no està rebentant la cistella, està a la cantonada esperant l'assistència per anotar el triple, i ara mateix és l'estrella del seu equip entrenat, per cert, per Steve Alford, que era el base de l'equip americà que ens va guanyar la final olímpica el 84, doncs, bueno, aquell jugador ara és l'entrenador d'Ucla, i disfruta aquest jugador, de Zach Lavin. Després hi ha un altre jugador també que és molt curiós que estigui en aquest draft, perquè no ha trepitjat mai una pista ni europea ni americana, és un australià, que es diu Dante Exum. També 18 anyets, 1,98 m, un anotador extraordinari, un jugador amb un talent. Li falta millorar el tir de distància, però és que si va cap a dintre és capaç de fer dos punts, es posi davant qui es posi, és espectacular. Es parla molt, que també hi han fet un petit comentari, de Julius Randle, de Kentucky, un altre jugador que acaba de fer 19 anys, 2,06, és un jugador més potent, més interior, però també capaç de fer moltes coses per fora, esquerrà, que està ara mateix tercer en rebots en tot el país, un jugador de primer any. Amb el tema de les estadístiques, la lliga universitària no és molt fàcil destacar, perquè hi ha moltíssims jugadors, moltíssims equips, i hi ha molts equips d'universitats petites on hi ha una estrella que fa uns números brutals, perquè diguem-ne que assumeix molt de protagonisme, no? Estant a un equip com Kentucky, com l'Universitat de Kentucky, és molt difícil que Julius Randle jugui molts minuts i assumeixi molt de protagonisme, però el jugador està tercer en rebots a tota la lliga. Després, un company de Wiggins a Kansas, Joel Embiid, que és un camerunès de 19 anys, que el comparen ja a Hakeem Olajuwon, és un jugador de 2,14, enorme, amb una envergadura brutal, però a més és bon jugador, mou molt bé els peus i és el primer en percentatge d'encert, de percentatge de llançament a tota la lliga. Tira amb un 72% d'encert, que és moltíssim, no? I després en dic dos més i deixo tot l'altre per una propera convocatòria. Marcus Smart, d'Oklahoma State, un cas molt curiós. És un jugador de 19 anys, també. Aquest és el segon any, el que passa és que és el segon any jove. 1,93 m, un físic espectacular. El comparen a Dwayne Wade. La veritat és que veient-lo jugar és pràcticament una còpia, eh? Un jugador no molt alt, però potent i molt, molt talentós. Era un dels més importants prospectes del draft del 2013, però ell es va retirar d'aquell draft i va decidir tornar a la universitat a jugar una temporada més. És un dels que també estarà dalt de tot. I després Aaron Gordon d'Arizona. Arizona és l'equip ara mateix primer en el rànquing de les universitats americanes, un jugador de 18 anys, també 2,06, també primer any. Crec que ja vam fer algun petit comentari al respecte fa setmanes. Va ser MVP del McDonald's All-American i bé,
bueno,
un jugador que pot jugar a quatre posicions al camp, també molt espectacular a l'hora de veure'l desenvolupar-se. I després, molt ràpid, dos noms, Dario Saric, de la Cibona de Zagreb, i després Doug McDermott, de Creighton. Dos jugadors també molt interessants, dels que parlarem més endavant, suposo, que no sé si tenim molt de temps.
Res, acomiadar-te i marxem.
Moltes gràcies.
Vagi bé. Laia Donoso s'emporta les entrades per anar.